Avui, a Rap Matí, volem parlar de llibres. Dins les nostres recomanacions literàries ha caigut a les nostres mans un llibre que podríem denominar-lo de capçalera. Des d'aquí nosaltres us el recomanem, que el tingueu sempre a mà per consultar d'aquells que es gasten de tant tocar-los, perquè us interessarà i molt, sobretot als amants de la bona cuina, de la bona gastronomia i de, com no, els esmorzars de forquilla. És aquest el llibre que avui ens ocupa els pròxims minuts, de l'editorial Cosetània i escrit per Albert Molins. Albert Molins és periodista actualment i des de fa 30 anys col·labora amb La Vanguardia. Si no estic equivocada, porta la secció de Societat i avui l'hem segrestat durant uns minuts perquè ens parli precisament d'aquest llibre. Abans de res, donar-li la benvinguda. Albert, bon dia i benvingut a Rap 107.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Moltes gràcies per acollir-me.
Com dèiem, és un llibre molt interessant que bé podríem dir arrel del llibre de l'aplicació Esmorzap, que va ser tot un recull de punts importants dins un mapa interactiu que potser podríem dir que no és mèrit teu, sinó de les persones que han participat en fer aquest mapa i donar-te aquests punts interessants, tots els bars, restaurants on es fan aquests esmorzars de forquilla a Catalunya.
Sense cap mena de dubtes. L'èxit d'Esmorzar, com va ser abans el mapa que jo tenia a Google, és un èxit col·laboratiu, és un èxit de tota la gent que aporta en aquests moments pues, a més de 2.500 llocs, amb ressenyes, amb comentaris, amb fotografies. És un èxit col·laboratiu perquè jo sempre, bueno, sempre havia enyorat, diguéssim, aquell esperit primer d'internet. Estava pensat perquè una persona de Parets i una de Bangladesh poguessin col·laborar, no? Doncs, bueno, sí, ara mateix l'aplicació ja acumula més de 63.500 descàrregues, que és una barbaritat per una aplicació que tracta d'una cosa tan menuda, si tu vols, com l'esmorzar de forquilla. Estem molt contents, de veritat.
Déu-n'hi-do el que fan les noves tecnologies, eh?
Sí, ja ho crec. Bé, serveixen per... Sí, també han de servir per això. O sigui, al final, gràcies a l'aplicació, no només gràcies a l'aplicació, però també gràcies a l'aplicació, estem aconseguint visibilitzar una cosa com l'esmorzar de forquilla. Una cosa molt local, no? Molt localitzada aquí a Catalunya, sobretot pel que fa al receptari, per suposat, doncs estem aconseguint que gràcies a la xarxa, a la tecnologia, doncs, i a les xarxes socials també, doncs l'estem visibilitzant moltíssim, no? I, bueno, això és un ús positiu, sempre es critica molt la tecnologia, bueno, però també se'n pot fer un bon ús, jo crec que aquest és un bon exemple, sense la primera, ens posem em poso la medalla, però vull dir que crec que en aquest cas amb motiu.
Albert, aquí podríem dir que són les generacions que li posen nom a aquest esmorzar de forquilla.
Doncs, home, només cal anar a esmorzar un dissabte o un diumenge a qualsevol lloc de Catalunya i te n'adones que, bàsicament, és un públic de certa edat, val? I sobretot molt masculí. La gent jove, jo crec que s'està començant a incorporar, val? Perquè és veritat que, com que l'esmorzar de forquilla està molt vinculat a les activitats d'oci, ja sigui, doncs, no sé, anar a fer un vol, anar a fer una ruta en bicicleta, en moto, anar a fer excursionisme, no sé, anar a fer, doncs, inclús turisme interior, no? Però també està molt vinculat a tradicions com, doncs, els castells, els gegants, etcètera, etcètera. És veritat que comença a haver-hi molta gent jove que s'apunta, però són... Això és tot el cap de setmana. Entre setmana tot costa més. A tots ens costa més disposar de temps per tenir temps per esmorzar la forquilla i encara el públic és molt, molt... bueno, doncs són els jubilats, no?, i treballadors que fan una parada a mig matí, doncs per esmorzar.
Una de les frases que podrien resumir aquest esmorzar de forquilla seria recuperar la gastronomia autòctona, la cuina catalana, vaja, la cultura en conjunt. Explica'ns una miqueta com es divideix aquest llibre esmorzar de forquilla.
El llibre té tres parts. La primera és té un pròleg, després té un assaig pur i dur que intenta explicar una mica quin és l'origen de l'esmorzar de forquilla, no? O sigui, tots hem escoltat, no?, que l'esmorzar de forquilla, el seu origen és la parada que feia a mig matí el pagès o que feien els treballadors de les fàbriques per allò recuperar forces i continuar amb la jornada. Bueno, jo això no m'ho vaig acabar de creure mai. Vale, això sense... A veure, tot, la cuina i el menjar, allò que mengem, està molt relacionat amb la identitat, amb allò que som, no? I tot aquest que ve amb la identitat té certs mites fundacionals. Només cal pensar, per exemple, en el mite de Guifré el Pilós i la senyera, no? Això és una llegenda, no va passar mai, i això ho sabem tots. Bueno, però amb l'esmorzar de porquilla també té els seus mites fundacionals. I aquest és el del pagès, el del treballador, pues és el de l'esmorzar de porquilla. Bueno, això no és exactament així. Va, llavors jo intento explicar una mica quin és realment l'origen de l'esmorzar. L'esmorzar de porquilla és més que un segon esmorzar i segurament té molt més a veure amb el que va ser un dinar primigeni de fa molts anys, de fa molts segles, que no pas amb un esmorzar pròpiament dit, no? Perquè tu t'aixeques al matí i tots esmorzem, no? Perquè ja els grecs, quan s'aixecaven, el que feien era amb una copa de vi sense rebaixar, en aquest cas, i sucaven un tros de pa, val? Llavors engegaven la jornada i a mig matí feien una parada, val? I menjaven ja bastant més, i després ja venia l'Ariston, que, bueno, ja podia haver... Es podia traduir com el nostre dinar, però que moltes vegades era l'última part del dia, no? Bueno, doncs aquest ariston, aquest és el que s'acaba transformant en el dinar, i el que ara diríem dinar, val? Però que en el fons és l'esmorzar de forquilla.
Uh-huh. Hem de dir que... Després, digues.
No, després, les altres dues parts del llibre, hi ha una proposta de receptari. Al final, el receptari de l'esmorzar de forquilla és el de la cuina tradicional catalana i popular, la que neix a les fondes de Sisos al segle XVIII. Va, llavors jo el que faig és, bueno, faig una, em tiro a la piscina directament i faig una proposta comarcal, no? Dic, bueno, a cada comarca li assigno un plat que em sembla que pot representar una mica l'esmorzar de forquilla en aquella comarca, perquè, bueno, doncs perquè pel tipus de productes que es produeixen en aquella contrada, em sembla que hi ha encaixa. I després un receptari puidu, amb carn, peixos, ous, val, amb bastanta importància als menuts, perquè són una part consubstancial de l'esmorzar de forquilla. I per últim ja, bueno, també em tiro a la piscina i explico quins són els temples de l'esmorzar de forquilla, no? Aquells llocs que tot bon esmorzador pues, hauria de visitar com a mínim un cop a la vida.
Uh-huh. Ja que parlaves de les comarques i dels plats típics, a la nostra, al Vallès Oriental li has assignat la tripa a la catalana.
Sí, val, per què? Pues perquè és una zona industrial, val? I normalment aquests plats de menuts, que són altament calòrics, doncs la gent que fa feines físiques és el que busca, ni que sigui inconscientment, no?, per recuperar força. I per tant, per això vaig pensar en aquest plat, no per una altra cosa, eh?
Hem de dir que, tot i que l'esmorzar de forquilla és molt català, és molt nostre, com tu també apuntes en el teu llibre i també ho has fet saber en diferents moments, ja l'Odissea ja mostrava el primer relat que parlava d'aquest esmorzar de forquilla, no?
Clar, a veure, evidentment no apareix amb aquest nom, de fet no apareix amb cap nom, no? Però quan Telema que arriba a Ítaca, que la nit anterior ja hi ha arribat Ulisses, no?, i està amb el porquer, ha passat la nit amb el porquer i han sopat, no? I quan arriba Telema, què fan? Arriba de matinada, arriba a punt de l'alba, per entendre'ns, no? I llavors fins que es troba amb el porquer i amb Ulisses, Telema, que és el fill d'Ulisses, no el reconeix, i s'asseuen els tres i esmorzen. I què esmorzen? Esmorzen les restes del sopar del dia anterior. Això és una cosa molt típica de l'esmorzar de forquilla, que la cuina de recuperació, en el tenir cassoles fetes, que només s'hagin d'escalfar l'endemà, doncs forma part de l'esmorzar de forquilla, no? I per això em va semblar que era important destacar que és veritat que l'esmorzar de forquilla és català, però què és el que és català? És el receptari que és català. El fet d'esmorzar fort no és català. A Tailàndia també esmorzen fort. A Anglaterra també esmorzen fort. Va, hi ha molts altres llocs on s'esmorza amb certa consistència, no? Però per això em va semblar interessant. I també parlo dels evangelis, també la famosa escena del llactiveríades, no? Al final, quan un cop han recollit els peixos de la xarxa, s'asseuen tots i mengen aquells peixos, o sigui, esmorzen. Això també té una altra cosa curiosa, perquè normalment a l'esmorzar de forquilla s'associa a la proteïna càrnia, a base de carn, i també es pot haver esmorzar, també pot haver-hi un esmorzar de forquilla a base de productes del mar.
Tot i que pot semblar que potser l'esmorzar de forquilla ha passat de moda, no és així. Encara tu, cercant tota la informació per fer per editar aquest llibre, has trobat molts bars, molts restaurants que continuen servint aquests esmorzars de forquilla. Has fet un bon treball de, doncs, de recerca, no?
A veure, he de dir i de confessar aquí públicament que surten molts llocs en el llibre i jo no he estat a tots.
Malauradament, perquè, no? Malauradament.
No, he de dir que afortunadament, perquè si no, ja estic prou gras, encara seria un drama, entens? Llavors, jo el que tinc és fonts, vale? I llavors he preguntat i he trucat en alguns d'aquests llocs, i he parlat amb els propietaris i que, però vaja, no, he estat a alguns, a bastants, però no a tots, perquè és impossible, vull dir, senzillament hagués acabat malalt, val? I llavors, doncs, doncs aquesta és una selecció feta a partir del meu propi, de la meva pròpia experiència i de l'experiència del meu grup d'esmorzadors, que sí que són, quasi podria dir que són esmorzadors professionals, val? I llavors, doncs, entre tots això ho hem fet.
Imagino que pot ser complicat el que et preguntaré ara, però si haguessis de triar un entre tots aquests plats que es denominen dins l'esmorzar de forquilla, sabries triar-me un?
A veure, jo, a mi m'agraden molt els menuts, val? A més, els menuts tenen un estigma a sobre, no? Perquè, bueno, tot el que les parts interiors dels animals sempre ens hi ha molta gent que li provoquen cert rebuig. A mi m'agraden molt i, a més, són molt interessants nutricionalment perquè és el que els nutricionistes diuen que són densos nutricionalment. Que això què vol dir? Que per cada caloria que aporten molts nutrients. I això és molt interessant nutricionalment. Llavors, a mi els menuts m'agraden molt. Llavors, jo soc molt fan del cap i pota, molt fan del cap i pota. Tinc una gran discussió sobre si el cap i pota, amb els cuiners, sobre si el cap i pota ha de picar o no ha de picar. A mi m'agrada picant, però normalment el cap i pota que es fa no acostuma a ser picant. Jo soc molt fan del cap i pota, m'agrada molt.
Sí, que podries triar potser com a plat típic o estrella per a tu, segons els teus gustos, el cap i pota, no?
Sí, exacte, seria això. Sí.
Recordem que els menuts, per als qui no estiguin tan habituats, doncs, des del cap i pota, les tripes, sang i perdiu de xai, sang i fetge amb ceba, tot això és el que surt també en aquest llibre. Que quant de temps has trigat, Albert, en fer-lo?
Doncs mira, jo com que tinc una feina que exigent a nivell d'horaris, doncs escric els estius, o sigui, sacrifico les meves vacances i escric. El que passa és que, evidentment, jo, per mi, escriure un llibre té dues fases. Una és, la primera és la fase de documentació, de llegir molt, i això sí que és una cosa que puc anar fent, i després hi ha 5 setmanes, 6 setmanes, 7 setmanes, 8 setmanes, depèn, que les dedico a escriure allò que pràcticament no faig una altra cosa, 8 hores al dia, i després, quan se m'acaben les vacances i ja no puc quedar a tornar a la feina, dedico els caps de setmana. Llavors, bueno, m'hi vaig posar... A veure, aquest llibre vaig començar a escriure, ostres, ara em fa fallar el cap, però jo diria que em devia posar el mes de... ara fa un any, i el vaig entregar a principis de desembre, doncs, 9 mesos. Uh-huh. 9 mesos. 9 mesos, sí.
I com va? Com va la promoció? M'imagino que ja també enfilat i amb la vista posada a Sant Jordi, però amb aquestes últimes presentacions que has fet, una d'elles, per exemple, a Barcelona, en la qual fins i tot heu fet un esmorzar, on heu tastat, com totes siguin així, d'un-hi-do, eh?
Sí, bueno, aquest és el que m'estic trobant, perquè els meus col·legues periodistes són tots tan originals que tots els recordeix, però quan em volen veure per parlar del llibre, entrevistar-me o el que sigui, tots em proposen per fer una esmorzada de forquilla. Saps? Uh-huh. Per què? Pues perquè les fotos quedaran millor, jo ho entenc. Però clar, a darrere d'això, bueno, m'he obligat a fer una mica de bondat la resta de la setmana, perquè si no, com et deia abans, acabaré amb 20 quilos més a causa de la promoció del llibre, que per cert està anant molt bé, estic molt content, el llibre que ha despertat interès, i, escolta, jo feliç i content. Estic feliç i content igual. Crec que el llibre està bé, m'agrada, jo estic content amb el resultat, l'editorial també. Ara, la gent és sobirana, els lectors són sobirans i els lectors tindran l'última paraula, entens? Però la veritat és que estic molt, molt, molt feliç perquè està passant molt interès. No parlo de fer entrevistes, o sigui que, escolta, és el somni de qualsevol escriptor, suposo.
T'ha arribat alguna crítica com dient això que poses al llibre està errat, no és així?
Sí. M'han arribat algunes imprecisions amb algun dels locals sobre, perquè ahir, per exemple, vaig estar parlant amb els vostres companys de Ràdio Vilafant i Can Costa, que jo poso que està a Figueres, resulta que està precisament a Vilafant. És la que Vilafant i Figueres estan molt enganxats. Vale? Vilafant és, de fet, on hi ha l'estació del tren d'alta velocitat de Figueres, no? Uh-huh. I jo vaig posar Figueres i resulta que és Vilafant. I alguna cosa més d'un cambrer, no, aquest cambrer ja no hi és, perquè se't va jubilar o tal i qual. Bueno, val. De moment aquestes són les cosetes que m'ha arribat, però espero fer una segona edició i poder-les arreglar totes.
A vegades és difícil filar tan prim, no? Des de que es fa el llibre, s'edita fins que es publica, doncs passa aquest temps i poden passar aquestes coses. Hem de dir que l'Albert Molins no és el primer llibre que escriu. Va escriure un llibre també relacionat amb el menjar, com és Comer sin pedir permiso, que doni-do el títol, eh?
Efectivament. Bueno, saps què passa? Que jo crec que el fet de menjar actualment té masses pressions, o sigui, masses limitacions i masses coercions des del punt de vista de la salut, des del punt de vista de l'ètica, em refereixo al veganisme i als animalistes, pressions socials sobre què és bo, què és dolent, etcètera, etcètera. Llavors vaig decidir fer un llibre on explico quins són tots, i al mateix temps el fet de menjar és una cosa molt vital, perquè està relacionat no només perquè hem de menjar per estar viu, sinó que no ens n'adonem de la importància que té el fet de menjar, perquè està relacionat amb moltes coses. No? Llavors, amb tot això vaig voler fer, per un costat, un llibre que expliqués totes aquestes pressions que rebem a l'hora de menjar i que moltes vegades no en som conscients, i al mateix temps vincular-lo amb la vida, no? Però amb la vida em refereixo amb el gaudir de la vida, no? Perquè no ens n'adonem, per exemple, de la relació del menjar amb l'amor, amb el sexe, amb 50 coses, no? I llavors, bueno, Comer sin pedir permiso, que el vaig publicar l'any passat, doncs va una mica d'això.
Doncs ja ho sabeu, ja teniu un llibre més de l'Albert, Comer sin pedir permiso, i aquest últim, Esmorzar de forquilla, que és el que ens ocupa en aquests moments a Rap 107, que esperem que sigui un llibre com aquell que dèiem de capçalera, de consulta, i que tothom el tingui a la mà. En un moment en el que, com dius, a la contra, no? Les noves tendències gastronòmiques releguen la cuina catalana, l'esmorzar de forquilla es reivindica com l'àpat en què es defensa millor la nostra tradició culinària. No hem d'estar perquè enfadats amb les noves tendències gastronòmiques, però fem un toc d'atenció i recordem que la cuina, i en aquest cas l'esmorzar de forquilla, existeix i que perduri per molts anys, no, Albert?
Sí, exactament això que tu has dit. Al final jo plantejo l'esmorzar de forquilla una mica com una reivindicació, reivindico com un acte de resistència cultural, no? O sigui, la cuina és cultura, si ens creiem que la cuina és cultura, doncs voldria dir que la cuina tradicional catalana és cultura catalana i, per tant, l'hem de defensar el mateix dia que la defensem la llengua, la literatura, la música i el cinema i el teatre fets i la ràdio fet en català. Val? És important. Val? Però, en canvi, el que penso que està passant és que defensem bastant menys la cuina catalana del que defensem la llengua, la cultura, la música, el cinema, el teatre i la ràdio en català. I llavors jo crec que això no pot ser. Evidentment que tot pot conviure, i si pensem en una ciutat com Barcelona, doncs tot ha de conviure i ha d'haver-hi de tot. Però el que no pot ser és que la cultura gastronòmica pròpia de Catalunya estigui absolutament invisibilitzada i que sigui quasi una cosa només de consum intern i hi ha prou feines. Jo, de fet, dic en el llibre, dic una frase, que hi ha una generació de catalans i catalanes que es mullen i no hauran provat el picador i, en canvi, haurem menjat sushi, hamburgueses, pizzas, guacamole i ceviches, no? Jo crec que estem en aquesta situació. Llavors, penso que ara mateix, en l'esmorzar forquilla, és on es millor es defensa el receptari de la cuina tradicional catalana. I, per tant, crec que és una bona oportunitat per reivindicar l'esmorzar forquilla, aprofitar per reivindicar la cuina catalana. Perquè, a més, l'esmorzar forquilla és convivencial. Val? És una cosa que es comparteix, no? Que a més està relacionat amb sortir amb bici, anar a fer una excursió, o sigui que és divertit, sobre, no? Llavors crec que és una molt bona oportunitat.
Perfectament. L'has definit, el que és l'esmorzar de Forquilla, no cal afegir res més. Esperem que amb aquest toc d'atenció i amb aquesta eina que tu poses a l'abast de tothom, doncs parem una miqueta d'atenció a les nostres tradicions i a la nostra cultura catalana. Esmorzar de Forquilla, el llibre, l'últim llibre del periodista Albert Molins, de l'editorial Cossetània, ens ha ocupat aquests minuts. No sé si vols afegir alguna cosa més, Albert.
No. Només que consumiu productes culturals catalans, si us plau, literatura en català, cuina catalana, teatre català, escolteu ràdios en català, que necessitem molt. O sigui, la cultura per sobreviure necessita un públic que la consumeixi. Val? I, per tant, nosaltres ens esforcem per fer-ho el millor possible, perquè també és veritat que si no és de qualitat, és lògic que la gent no la consumeixi. Jo també prefereixo menjar-me una bona pizza amb el fricandó i prefereixo llegir una bona novel·la en anglès o en francès, que són idiomes en els que puc llegir, que una mala novel·la en català. Val? Però, per favor, necessitem públic que consumeixi la cultura catalana.
Dit això, només queda que agrair-te que avui hagis estat amb nosaltres aquí a RAP 107 per difondre tot això que ens acabes d'explicar i per fer aquí un crit ben alt perquè continuem fent aquests esmorzars de Forquilla que fan país. Gràcies, Albert, serà fins a una pròxima ocasió. Ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.